Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, t'hem saludat ja abans, però ja tot cas, dia, bon dia, benvingut aquí.
Bon dia, ben trobat. Com
escolta, una setmana més. Avui parlem de la setena de Beethoven.
Avui parlem de la setena de Beethoven.
De la setena què?
De la setena sinfonia.
Ah, vale.
Però bueno, de fet, parlem d'un concert que farem aquesta setmana, perquè és que la setena de Beethoven, per la Simfònica del Vallès, és una obra emblemàtica. Perquè la primera, en el primer assaig de la història de l'orquestra, un 14 de gener del 87, tu no hi eres.
No, faltava poc, eh?
No hi eres.
No hi era, però em faltava poc.
Imagina
que hi sóc allà també tocant alguna també, cosa. Encara hi ha...
Home, mira, escolta, érem tots molt joves en aquell moment. Bueno, a veure un moment, encara ho som. El passat tenim uns quants anys
32
més.
Anys, no?
32 anys, sí. Aquest gener ha fet 32 anys. En el primer assaig de l'orquestra ja vam assajar, en el primer programa, vam assajar la setena de Beethoven. No van ser les primeres notes de l'orquestra, perquè les primeres notes van ser la Sinfonia 35, Haffner, de Mozart, sàvia decisió del mestre Argudo, el director d'aquell moment i fundador de l'orquestra.
Tu des de llavors que hi ets a l'orquestra?
Sí.
No t'han fet fora, eh?
No. Jo vaig estar 3 anys fora, que va ser quan vaig estar vivint a París, que vaig estar estudiant allà.
Quan vas trobar Montserrat Caballé.
Posterior, és allà on em vaig trobar el dia de Montserrat Caballé, sí, senyor. I amb moltes altres coses que van passar molt, molt entranyades.
Ja ho parlarem algun
dia. Ja parlarem l'altre dia. Però sí, de fet, des d'aquell dia jo hi soc, tret d'aquest parèntesis per estudis que vaig tenir. Bé, a nosaltres sempre ens fa molta il·lusió tocar aquesta sinfonia de Beethoven, sempre, perquè com et dic, és una mica la nostra, eh? És la nostra sinfonia de Beethoven, amb la que vam començar. I això és aquesta setmana, aquest divendres i aquest dissabte.
A la Faràndula i al Palau de la Música.
I al Palau de la Música.
Escolta, que teniu llogat un espai al Palau de la Música? O bueno, passeu el temps, eh?
Al Palau nosaltres hi tenim un cicle estable, ja de fa molts anys, que és el nostre cicle en coproducció amb el Palau de la Música. I ja no és que tinguem l'espai llogat, és que tenim la temporada allà. En aquest programa toquem també una altra obra molt emblemàtica, que ara en parlarem, que és el concert de violí, per violí i orquestra de Dvořák. I també el divendres fem una cosa i el dissabte en fem una altra per començar el concert. El dissabte al Palau toquem una obra de Josep Maria Guix, Estança 2 i 3. Ja vam parlar fa alguns mesos que havíem tocat la primera, l'Estança 1. Josep Maria Guix és el compositor resident al Palau aquesta temporada. I el divendres no fem aquesta obra, el divendres fem un final de curs, que això vindran un dia dos companyes de l'orquestra responsables d'això. Jo hi estic implicat, però jo vull que vinguin elles a explicar-ho, perquè és un projecte, saps que cada any a l'orquestra fem un projecte social, i n'hi ha un que es va repetint, que es diu Acordant, el projecte Acordant, que és un projecte que es fa uns tallers d'instruments de corda, violins, violes i violoncels, en escoles de l'Extraradi de Sabadell. I això ja és un projecte que ja fa 3 anys que dura, i aquest divendres es fa el concert final, en el qual els alumnes de 6è doncs tocaran amb alguns músics de l'orquestra una obra final que és el seu projecte que han fet durant el curs. Però això ja ens ho explicaran un altre dia les companyes que vinguin a explicar-nos. L'altra obra que et deia és el concert per violí i orquestra de Dvořák. És un dels grans concerts per violí solista del segle XIX, però, curiosament, no és dels més tocats. Volíem portar a la solista d'aquest concert, que és la Birgit Kolar. La Birgit Kolar és una violinista austriaca, una extraordinària violinista, bellíssima persona, també, val a dir, i, a més, que té una estreta relació amb la Sinfònica, perquè des de fa un parell d'anys és una de les concertinos convidades de la nostra orquestra. Aquí podríem parlar de què és un concertino, però en parlarem una miqueta més endavant. En aquest cas, ella ve de solista. La volíem portar avui aquí, però no ha pogut ser. Els seus compromisos laborals, artístics, doncs...
Sempre és difícil, això.
Però la tindrem d'una altra manera, avui, molt curiosa. Però, com dèiem, aquest concert és un dels grans. Va estar pensat perquè el toqués un violinista que es deia Joseph Joachim, un violinista del segle XIX molt famós i un gran virtuós,
Els
quals la majoria de grans compositors li van dedicar al concert. Perquè et facis una idea, per exemple, el concert de violí i orquestra de Beethoven no va ser considerat un gran concert fins que no el va agafar Joachim i el va tocar en públic. D'alguna manera es considerava... Hi havia obres que... O, per exemple, les obres per violí sol, les sonates i partites per violí sol de Bach també eren unes obres que fins que Joachim no les va interpretar no es van considerar que eren obres de prestigi, de primera línia. Aquest concert, Dvořák el va composar després d'haver sentit el concert de violí de Brahms en una estrena que hi va ser ell l'any 1879, perquè a més era amic i molt íntim de Brahms, i com dèiem el va dedicar a aquest compositor. Però d'alguna manera jo crec que el millor que podem fer, com t'he dit, la Birgit
seria el millor, no?
Sí, però ella ens ha enviat uns àudios on explica el que ens hauria explicat avui aquí, i ara posarem on ella ens explica millor que jo aquest concert.
Para mí es uno de los grandes conciertos para violín y orquesta, como los conciertos de Brahms, Beethoven, Mendelssohn, etc. No está habitualmente en el repertorio de las solistas. Y va, ¿por qué toco yo? Gracias a mi profesor y mi relación, mi cercanía física, mi conexión con la música de la región bohemia y seguramente también por mis raíces familiares. De hecho, entre mis antepasados aparece el nombre de Dvořák, un nombre que es realmente bastante común en la región. Kolar, o en checo Kolar, es un nombre checo, y mi abuelo a veces maldecía en checo. Los auténticos austríacos tienen algún nombre checo.
Bé, ens ho deixem ben clar, no? Sí. Dvořák era txec.
Sí.
Ella té un passat txecs.
Doncs, escolta, també és això un cognom... de que ens portis talls de veu és una cosa nova,
És nou, això. Sí, és que a la Virgil li ha sabut molt de greu no poder venir. M'ha transmès el seu desconsol, ja m'ho ha dit, sobretot, però és que realment li ha sigut impossible. I llavors... quan em va dir que al final no podria venir, dic, parlem una mica, explica't una mica que d'alguna manera els oients també et puguin sentir, encara que sigui de manera virtual, no? Ella, a més, aquest concert, té una història i té un parell de fets a la seva vida que la lliguen molt amb aquesta obra, i com diu ella, un és de caràcter trist i un altre és de caràcter alegre, però crec que lo mejor que pueden hacer es que nos explique ella mateixa.
Tengo dos vínculos con este concierto. El primer vínculo está de verdad triste. Tres días después de la muerte de mi padre, lo toqué por la primera vez. Esta experiencia me indicó que puedo tocar en cualquier circunstancia difícil de mi vida. El segundo vínculo es más alegre. He ganado con él la posición de concertino de Sinfónica de Viena. En aquel momento fui la primera mujer que ganó esta posición. De esto hace ahora exactamente 25 años. Julio 13.
Bueno, está claro, ¿no? Lo llegan ella.
Sí. Com diu, però ella, escolta, no... una pregunta. A l'hora de triar els solistes, és a dir, al moment de dir, ostres, això ho volem tocar amb aquesta persona, com es fa això des del punt de vista?
A l'orquestra hi ha una comissió artística i un director artístic que són una mica els que porten aquestes decisions, juntament amb el director musical i l'equip de gestió, que són els que després veuen si les idees que tenen... les idees creatives poden veure la llum. És una mica com a les grans empreses, hi ha la part creativa, no? I després la part de com es diu, de producció, no? De econòmica, que veu si, o sigui, a l'I+D, no? La imaginació i el desenvolupament, no? Però en aquest cas, per exemple, la Birgit és una, com hem dit, és una dona que molt vinculada a l'orquestra, és una violinista que ve molt sovint, com a concertino convidada, hem dit. Què és el concertino? Ara ho explicarem. Perquè hem parlat, hem dedicat un programa a parlar del director d'orquestra, un altre a parlar de què és una orquestra, però aquesta paraula, el concertino, que és una paraula que molt sovint surt, un càrrec que surt molt sovint, no n'hem parlat, i ara ho aclarirem. El concertino és aquella persona, és el que en diem el primer violí, el primer violí, és a dir, és aquella persona que està a l'esquerra del director, tocant al públic, el que està més a prop del director.
Aquest és el més important.
És el violí principal.
O sigui, quan mirem una orquestra sobre l'escenari, ens hem de fixar el violí que està més a prop de l'escenari i a l'esquerra del director.
Bueno, per buscar el concertino sí, però us podeu fixar en el músic que vulgueu. Per buscar el concertino sí, és el que està a l'esquerra del director, el més proper a ell i a la seva esquerra. I aquest és d'alguna manera, és el càrrec més important després del director en orquestra, el càrrec musical més important. És el responsable artístic, el representant artístic de l'orquestra, fins i tot de cara al director, i és el que, diríem que en una orquestra on està tot molt jerarquitzat, una orquestra no és una democràcia, tampoc diré que és una tirania, però la cosa està jerarquitzada. Llavors, el concertino és el que mana més, o sigui, el que ell diu musicalment parlant va a missa. I no és perquè sí, és perquè sempre es procura que el concertino sigui un músic de pes i una autoritat musical que les seves opinions siguin importants. Mira, mentre parlem posarem el track número 6, me'l posa, sisplau? Això és una gravació que ens ha enviat la pròpia Birgit de abans d'ahir, quan ella estava estudiant el concert de violí de Dvořák, se'l va gravar, s'ho va gravar i ens ho ha enviat perquè com dedicat al programa, no hi ha l'orquestra, és només la part de violí, és el segon moviment, però bé, una mica podem gaudir.
Escoltem-la una miqueta. Bé, és evident que sent sol sempre és diferent, no?
Sí, però també sol és com...
Pots apreciar-ho de veritat, no?
És més despullat, eh? No hi ha res més.
No et pots amagar darrere...
pots amagar darrere els trombons, no? Ni tot això. Bé, com dèiem això, no? El concertino és la màxima autoritat. Sempre es busca que sigui un músic amb una solvència musical important. I sempre els grans directors sempre han defensat la importància d'un bon concertino, no? Perquè és el que aglutina, el que té les eines, diríem, perquè moltes vegades els directors són directors i el seu instrument és l'orquestra, però ells no saben tocar el violí, no saben tocar el clarinet, no saben tocar la flauta, no saben tocar el cello, no? Llavors d'alguna manera deleguen aquesta funció en el concertino, que és el que aglutina, el que és capaç d'aglutinar el so de l'orquestra en una manera única de tocar. Es pot tocar sense concertino? Sí, clar. És com es pot anar descalç pel carrer, no? Però
no hi ha ningú que ho hagi fet,
però,
això.
Però, bueno, diríem que és molt important, és molt important. El mateix Eduard Toldrà, gran músic català que algun dia en parlarem també, ell sempre ho defensava, ell sempre deia que el que havia de fer un director és portar sota el braç, sota un braç les seves partitures i sota l'altre braç el seu concertino, quan anava convidat a una altra orquestra, saps? I així segur que funcionava. Hi ha una tradició també que diu que els concertinos no poden ser... O sigui, els concertinos fan de concertino i els solistes fan de solista, però sortosament hi ha tota una sèrie de concertinos, grans concertinos, sobretot de tradició austriaca, que estan trencant aquesta tònica. I d'alguna manera comença a haver-hi aquesta figura del solista concertino, aquest violinista que d'alguna manera fa carrera de solista, però també fa carrera de concertino. Un concertino, perquè ho entenguem, és un personatge que molt sovint va convidat a diferents orquestres a fer un programa, a fer una producció, i després va un altre, i un altre, i un altre, i es va movent. també té una, com diem, pot ser col·laborador habitual, com és la Birgit a la nostra orquestra, que la tenim molt sovint, però també en tenim d'altres. Ella ens parla d'això, d'aquesta tradició. Llavors, ens ho diu en el track 4.
Musical. Hay una contradicción entre solista y concertino. Es casi una prohibición de ser las dos cosas. A mí una tontería. Yo, como rompeadora de fronteras, que me gusta mucho, quiero unir estas dos actividades. Vivimos en un mundo de demasiados especialistas, ¿no? Porque tenemos que enfocarnos en una sola casa cuando tenemos muchas más posibilidades.
Bueno, ho diu ben clar, no?
Sí, és bastant...
Perquè ens hem de centrar només en una activitat quan, sobretot una cosa com la música, pot donar tan de sí, no? Doncs bé, dit això, jo penso que el millor que podeu fer, tots plegats, és venir a sentir-ho en directe.
Això, segur.
O a Sabadell o al Palau.
Ara, per cert, dissabte, divendres a 8:45 a Sabadell.
A la Faràndula.
I a 6:45 al Palau de la Música dissabte.
El dissabte, això mateix. Podeu venir i apreciareu les qualitats monstruoses, i ho dic monstruoses, ho dic en el sentit no pejoratiu, sinó... de gran, d'aquesta gran solista i gran concertino de la Simfònica, que aquesta vegada doncs, la tindrem allà al davant dreta, defensant aquest dificilíssim concert de Borja, que ella sempre està molt contenta de venir a l'orquestra i també m'ha enviat unes paraules que ha dit, sobretot, posa-les, perquè parla de la Simfònica.
Mi quarta relació amb l'Orquestra Simfònica de Vallès ha sido hasta ahora muy, muy, muy cordial y productiva. Tengo mucho respeto. Lo que le hace ser única es como depende de su propia creatividad, a diferencia de otras orquestas. Hay un ambiente muy amable y cada vez que estoy aquí me siento de verdad muy, muy feliz. Y por suerte tengo mucho más proyectos con ellas.
Bueno, per ella i per sort per nosaltres.
T'han tractat bé, sí, veig que
esteu... Per nosaltres que tenim més projectes.
Què vol dir això de deixar molt més espai a la creativitat?
Sí, que és una orquestra que nosaltres, com que som una orquestra privada, que vivim o depenem en la part més gran del nostre pressupost de la producció pròpia, doncs, bueno, doncs tenim la creativitat molt desenvolupada, no? Hem d'inventar coses. Hi ha altres orquestres, sobretot orquestres públiques, no? que ja tenen una... Això està canviant una mica, però que tenen una assignació pública fixa en la qual funcionin d'una manera o d'una altra o... No depèn d'ells, sinó tenir els diners perquè els diners ja els tenen. Nosaltres no. Nosaltres els diners els hem de generar cada any. Llavors, la manera de generar-los és tenir públic. I la manera de treure el públic és fent apostes i projectes que treguin
fent
el públic.
Fent coses diferents,
fent
no?
Coses diferents. Per això ens diu això, no? Que és una orquestra que dona peu a la creativitat. Hi ha vegades que fem coses que... Evidentment, mai agrada, tot agrada a tothom i ni tot desagrada a tothom, no? Però l'important, penso, és que hi hagi debat, hi hagi les coses es belluguin, no? I no siguin sempre iguals. Mm. I en això estem. Bé, dit tot això del concert...
Sí, fem una mica de...
Sí, parlarem una mica de Beethoven, però Beethoven n'hem parlat molt. Sí. Parlarem una miqueta d'aquesta setena sinfonia. Aquesta, mira, si et sembla, passarem ara directament al track 9. Posa el track 9, sisplau.
Thank you.
T'he de dir que aquesta gravació, que tècnicament és, no sona molt bé, és una gravació històrica. El que passa és que està una mica malmesa i ara entendràs per què està malmesa. Però la volia posar perquè té molta història i jo me l'estimo molt, aquesta gravació. Això és està gravat als estudis de TV3, Som la Simfònica del Vallès. Això és el març del 87, és a dir,
acabàvem
d'estrenar-nos,
de néixer.
Acabàvem de néixer. I vam gravar als estudis de TV3 el programa del primer concert, que era, i entre altres hi havia aquesta sinfonia. Hi havia la sinfonia Hafner de Mozart, l'idili de Siegfried de Wagner i la setena de Beethoven. I vam anar a gravar a TV3 aquest programa. Era la primera vegada que a TV3 es gravava una orquestra sinfònica en directe. Va ser a l'estudi, però mai els equips de TV3 havien gravat una orquestra. I va ser un aprenentatge per tots, no? La primera vegada que es anava a gravar allà una orquestra. A més, es va gravar cada obra sencera de dalt a baix, no hi ha talls ni correccions ni res. El mestre Argudó ja ho va dir, que ell el que volia és que, malgrat no era un concert en directe, que tingués l'esperit del concert en directe, i ja dic, es va gravar tot, cada obra de dalt a baix. Això és un vídeo que tenia jo, un VHS d'aquells antics, i clar, per això hi ha moments que fa... perquè clar, sabeu que els VHS doncs s'han anat fent malbé, no? I jo l'he digitalitzat, però en el camí de la digitalització i en els anys que fa que té aquesta cinta, perquè això té 32 anys, no? doncs per això té els seus alts i baixos tècnics. Però realment és una gravació espectacular. I com deia, el mateix mestre Argudo, aquell dia, en aquell programa, li van preguntar que per què, que si no era molt agosarat, fer en un primer programa d'una orquestra jove acabada de néixer la setena de Beethoven. I ens ho explicarà ell mateix, és el track 7.
Penso que hem de ser atrevits perquè tenim 25 anys de mitja d'edat i això fa que hem de ser atrevits. Penso que es pot assolir tècnicament el nivell, ho vam veure clar, vaja, l'hem treballada molt, i en fem una versió que a ulls clucs es veu que la fa una orquestra jove. És una versió molt dinàmica i que penso que és força interessant perquè és una nova lectura, és una lectura juvenívola d'aquest ja gran Beethoven i madur Beethoven. I a la vegada, lògicament, és una obra que ens interessa molt portar-la en programa perquè crida molt al públic.
Bueno, ho he deixat claríssim. 25 anys de mitjana edat que teníem tots. I
com ara, no?
Com ara. Mentalment del tot, eh?
Del tot.
Però jo sempre, ja, és un tòpic, eh? Però jo ja t'ho dic, una cosa és els anys que té un i l'altra és la joventut, que són dues coses que de vegades
no tenen
juntes,
per què tenir relació.
Però no tenen per què. Bé, com que el temps sempre passa el mateix, posarem ara l'últim moviment d'aquesta sinfonia. S'ha de dir, jo no volia avui parlar extensament de Beethoven perquè ja ho hem fet molt, però sí que aquesta sinfonia és la primera de les tres grans últimes sinfonies, setena, vuitena, novena. A la novena vam dedicar-li tres programes, a la novena. I en aquesta sinfonia és molt, molt diferent. En la tercera sinfonia, en l'heroica, ell la va dedicar a Napoleó. Després, quan Napoleó es va coronar emperador, doncs va agafar una empipada impressionant i va esborrar la dedicatòria, perquè les idees humanistes de Beethoven seguien vigents i ell va veure clar que les idees humanistes de Napoleó no. Llavors, en aquesta setena sinfonia, aquí passa al revés. Aquí, aquesta sinfonia la va escriure el 1813 i aquí hi havien passat altres coses, saps? Aquí ja hi havia hagut una derrota de l'exèrcit francès per part de l'exèrcit austro-hongarès, i Napoleó havia tingut de fugir cap a França després de la batalla de Leipzig, i les tropes austrobàvares doncs l'havien frenat i l'havien fet tornar enrere, i d'alguna manera aquesta sinfonia va ser escrita en un moment d'exaltació patriòtica antinapoleònica, d'aquell moment, no? D'aquell moment històric, doncs, d'això. Pensa que en molt pocs anys, en aquella època, van passar moltes coses. I van passar la Revolució Francesa, a totes aquestes guerres de napoleòniques i d'expansió que no tenien res a veure amb les idees humanistes. I aquí Beethoven, que era un home que estava molt implicat, doncs, no estava exempt d'aquesta exaltació patriòtica.
Aquí,
aquestes trompetes, aquesta trompeteria tan contundent, tan clara, no? D'aquestes fanfàrries gairebé militars, no? Res, dit això, doncs res, jo us convido tots que vingueu a... Us emplaço que vingueu o divendres a la Faràndula o dissabte al Palau de la Música, perquè realment és un programa... No m'agrada gaire utilitzar aquesta paraula, però com s'utilitza ara, jo diria que és un programon.
Ah, fantàstic.
I a més a més solistes com la Birgit no es veuen cada dia i sempre és un bon moment.
Entonces, a més a més teniu doble cita, eh?
Tenim doble cita, per tant, i sempre és un bon moment per escoltar Beethoven.
Doncs que... escolta, Lluís, fins la setmana que ve.
La setmana
fet,
que ve ens
la setmana
a veure.
Que ve no hi seré jo. El Martí González. Que de fet, no, la setmana que ve no, que tenim més festa. Dilluns que ve.
Ah, és veritat, dilluns que ve és festa.
No me'n recordava jo, dilluns que ve és festa. És la segona Pasqua, Sant Cugat és festa.
Ah, mira, això no ho tenia present jo.
Doncs fins aquí dues setmanes que sí que hi seré jo. Per tant, no hi ha cap problema, ens veiem.
Molt bé, Albert.
Que vagi bé.
Vinga, adéu, bon dia a tothom.